a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. Benvinguts, benvinguts un altre cop al programa. Després d'aquests mesos de descans, tornem amb les piles cargades per començar de nou i oferir-vos aquests moments entretinguts, si més no, aquesta és la intenció. Així doncs que començo, com sempre, amb les dites, del mes de setembre. I ja hi som, i molta gent torna a la feina, alguns amb ganes, d'altres amb la depressió postvacacional penjant com una espasa de Damocles. És també un mes de transició entre l'estiu i la tardor, que marca el final de les vacances i l'inici de la nova temporada. Setembre, del llatí septem, set, era originàriament el setè dels 10 mesos del calendari romà més antic conegut, d'aquí el nom. Meteorològicament parlant, aquest mes té un caràcter variable i imprevisible, ja que pot alternar dies de calor amb dies de pluja i fred, i també té una gran importància per al camp i la vinya, ja que és el moment de la collita i la verema. El mes de setembre és ple de dites i refranys que reflecteixen aquests aspectes del clima, del treball i de les festes populars. Vegem-ne uns quants. Per exemple, del setembre a la tardor torna la calor. Aquest refrany expressa que el mes de setembre pot ser encara calorós, sobretot a principis de mes, quan encara es pot gaudir de la mica d'estiu, que ja s'acaba. Al setembre, el qui tinga blat que sembre. Aquest refrany fa referència al treball del camp, que s'intensifica el mes de setembre amb la sembra del blat i altres cereals. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. Aquest refrany indica que el 21 de setembre, dia de Sant Mateu, s'acaba oficialment l'estiu i comença la tardor. El setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Aquest refrany mostra el caràcter extrem del clima al mes de setembre, que pot ser molt sec o molt plujós i provocar sequeres o inundacions. Al setembre, el vi està per vendre. Aquest refrany al·ludeix a la verema, que és una de les activitats més importants del mes de setembre a Catalunya i altres zones vitivinícoles. El refrany també suggereix que el vi és un producte que es pot comercialitzar després de la collita. Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè. Aquest refrany relacionat al vent de tramuntana amb un temps sec i clar per al mes d'octubre. Sant Miquel és el 29 de setembre i és una festa molt celebrada a Catalunya i altres indrets. Pluja per Sant Miquel, pluja al cel. Aquest refrany té un sentit contrari a l'anterior, ja que associa la pluja amb un temps humit i núvol per al mes d'octubre. Sant Miquel també és considerat com l'autèntic primer dia de tardor. Agost i setembre, pocs els entenen. Aquesta dita expressa la dificultat de predir el temps als mesos d'agost i de setembre, ja que poden variar molt d'un any a un altre o d'una zona a una altra. La dita també pot tenir un sentit figurat i referir-se a les persones o situacions difícils d'entendre o d'explicar. Al setembre hi ha llebres per dar i per vendre. Aquest refrany fa referència a la caça de llebres, que és una activitat tradicional del mes de setembre. El refrany també indica que les llebres són abundants i fàcils de capturar en aquesta època de l'any. El setembre s'endú els ponts i eixuga les fonts. És una altra dita. I en setembre la tardor és a la vora. I en setembre la calor s'acaba i el fred comença. També tenim els símbols del zodíac del mes de setembre són Virgo, del 23 d'agost al 22 de setembre, i Lliure, del 23 de setembre al 22 d'octubre. I les efemèrides del mes de setembre, no cal dir que n'hi ha moltes, i quasi bé, tots són fets històrics que van passar durant el mes de setembre. I un dels més, més coneguts és l'11 de setembre del 1714, que va tenir lloc la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió Espanyola, que és la Diada, no? Sempre ara celebrem. El 21 de setembre del 1939 va ser el dia en què es va signar el pacte d'obliviscència entre els governs de França i Espanya. I el 23 de setembre del 1868 va començar la Revolució de Setembre a Espanya. I ara gira'm el full. Gira'm el full i us contaré una història de dos gats, que no sé, m'he ve de que l'he contat alguna altra vegada, però és que és, a mi me va agradar molt. O sigui que si l'he contat una altra vegada, doncs la torno a repetir, no? Perquè aquesta és la història de dos gats, un de vell i un altre de jove, que es van trobar en un carreró. El gatet jove era al carreró i es perseguia la cua, com solen fer els gats. Persegueixen, persegueixen i persegueixen. I el gat vell el mira i li diu: "Què fas?" "M'estic perseguint la cua." En aquestes que el gat li diu: "Però per què fas això?" "Acabo de sortir de l'escola de filosofia felina i en ella hem après que hi ha dues coses importants per a un gat. Una és que la felicitat és el més important per nosaltres, i l'altre, que aquesta es troba a la cua. Així que he decidit perseguir-la i quan l'agafi tindré la clau de la felicitat eterna." El gat vell el mira i li diu: "Saps què? Jo no he anat a l'escola de filosofia com tu. He viscut gairebé tota la meva vida en carrerons. Però és sorprenent que he descobert aquestes mateixes veritats. I és que la felicitat és el més important del món per a un gat i m'he adonat que aquesta està en la meva cua. L'única diferència que crec que hi ha entre tu i jo és que he descobert que quan vaig a la meva i faig allò que és important per a mi, la cua em segueix allà on vaig." I la reflexió personal d'aquest conte és: la nostra societat ens han ensenyat a perseguir la felicitat, com si es tractés d'un objecte, i hem cregut que la podem fer nostra en el moment que aconseguim posseir els nostres desitjos, bàsicament coses materials. D'alguna manera, doncs, el conte ens ve a dir: no busquis la felicitat fora teu, perquè forma part de tu. Quan fas allò que realment t'agrada o t'importa, el que realment vols fer, la felicitat es segueix allà on vagis. Tot allò que et fa relaxar, gaudir i gaudir del moment, fa que la trobis dins teu. Ah, i recorda que la felicitat és un camí. S'ha de gaudir del viatge, no un destí. Bé, i ara tornem a girar el full. I ens n'anem a la porta de la cunya, obrim la porta de la cunya i ens posem els fogons, no? I la teoria la tenim clara. Pel sopar, perquè ara les nits ja començaran a ser més llargues, ja se sopa més aviat, qui està acostumat, no? I el sopar ha de ser lleuger per evitar les digestions pesades i facilitar el descans. Però de vegades ens distraiem per avorriment, per cansament o per manca d'inventiva o de planificació. I com podem posar-hi remei? Doncs perquè puguem gaudir de sopars lleugers, fàcils de preparar i amb diversitat d'ingredients, ara us donaré un consell senzill que proposaré, amb receptes equilibrades, nutritives, per resoldre els àpats de vespre de la millor manera. El primer que cal tenir en compte és que s'ha de menjar amb moderació. Si sopes massa, pots tenir una mala digestió que t'alteri el son. Tanmateix, si no arribes a la quantitat mínima d'aliments i nutrients que el teu organisme necessita, no tindràs prou energia per suportar el dia a dia i al cap de poques hores tornaràs a tenir gana. El secret d'un sopar equilibrat és, a veure, us deixaré ara una sèrie de consells, no?, que poden ajudar a millorar el sopar i el descans. Primer que tot, sopa d'hora. Així evites anar a dormir amb l'estómac ple i que la digestió perjudiqui el descans. S'aconsella sopar almenys 2 hores abans de ficar-se al llit per prevenir les molèsties. També s'ha de mantenir una hidratació correcta. La millor opció és sempre l'aigua, que ajuda a millorar la digestió. S'han de mastegar bé els aliments. Cal menjar a poc i amb tranquil·litat per afavorir la digestió. I sobretot també a les nits evitar aliments picants o irritants perquè poden generar una mala digestió i empitjorar el descans. Per a fer un sopar lleuger, aquí us porto una cosa molt senzilleta que és per a 2 persones, els ingredients que ara us diré, que són broquetes de pollastre i carabassó. I què necessitem per 2 persones? 350 grams de filet de pollastre, 100 grams de carabassó, mitja taronja, una cullerada de mel i una cullerada de sèsam. I com ho fem tot això? Doncs es mescla la mel i el suc de taronja en un bol. Ho apartem. Talla els filets i el carabassó amb cubitos, regulars. Llavors s'enfila el pollastre i el carabassó en una broqueta, alternant-los. Salpebrem les broquetes i les fem a la planxa, a foc intens. I quan hi estiguin gairebé a punt, se pinten les 2 cares amb la mescla de mel i taronja i es repeteix l'operació un parell de vegades. I finalment s'espolsa amb una mica de sèsam. Què us sembla? És lleugeret això, del tot. Llavors, a l'hora d'esmorzar potser ens aixequem amb molta gana. Però està bé que ens cuidem, no? Ens cuidem una mica. Ara us porto els poemes, no? Anem a la fulla dels poemes. I n'he trobat així uns quants, n'he trobat alguns que són ben bonics pel temps que som, no? Per la tardor, començarem la tardor, el sol ja és de tardor. I diu així: sol de tardor que comences a esgrogueir tants jardins, que endolceixes fulla a fulla tots els recerts i els camins, que omples de melangia els passadissos del cor i que dus a cada cosa tendrament la seva mort. Fes-me entrar a la teva dansa, sol de tardor complaent. Ves minvant sense recança els poders que té la ment. Apilona'ls amb les fulles que, cansades del seu vol, amb un esclat incendies i es perden un fumerol. I n'he trobat un altre, que també és un petit poema de tardor, que és original català, i diu així: sovint parlem de l'eternitat i sovint ensopeguem tan aviat. Sovint parlem de la grandesa i sovint l'empetitim en voler-la abastar. Sovint parlem de l'amor i sovint ens caldria deixar-ne de parlar. M'aturo davant la vella alzina i repenjo l'esquena contra el magnífic tronc que enlaira les arrels. El seu silenci i la seva quietud reflecteixen bocins d'eternitat i de grandesa, sense paranys, sense perímetres. De la copa verda transpua un amor diferent, aquell que la fa romandre enmig del paisatge, per sempre, fins la sentència del llamo del vent. Un amor que és meravellós regal de bellesa exultant a la primavera, d'ombra tan agraïda a l'estiu, de secrets daurats a la tardor, de pau infinita nua a l'hivern. Un regal que pretén només despertar encara que sigui una mica el cor dels caminants. Bé, i ara anem amb un, bueno, amb un tema, no? Amb un tema que és l'espai que tenim. Per sobreviure només ens cal un espai íntim de la nostra llar, més que el que necessitem per fer la nostra feina i accedir als serveis bàsics. No és gaire, alguns centenars de metres quadrats per cap, per viure plenament com a humans civilitzats, però ens en cal molt més. Necessitem més espai del que ocupem, molt més del que solem imaginar. Darrere de cadascú hi ha un territori molt extens. Hi ha camps de conreu, pastures, mines, boscos, conques fluvials. Hi ha també espai lliure per lleure personal. Un territori extens, les dimensions del qual varien en funció dels estils de vida. Els vegetarians passen amb un hortet. Els grans menjadors de carn necessiten pastures extenses. Els sedentaris es miren el paisatge de lluny. Els excursionistes necessiten boscos i muntanyes recorribles. El territori sobre el qual influïm i del qual depenem marca l'abast de la nostra petjada ecològica. Però la nostra petjada afecta també l'espai, on dipositem els nostres residus. És més que la superfície d'abocadors o deixalleries. És l'espai difús del riu, dels rius que contaminem o de l'atmosfera que omplim de gasos indesitjables. Amb el model de la societat actual, un català necessita 4 hectàrees i un nord-americà en requereix 9. Si tothom tingués aquest nivell de demanda, la Terra seria petita, per al més de 100.000 milions d'humans que ara hi vivim, o més. Sort que als països més pobres la gent passa amb només una hectàrea o fins i tot amb menys. Sort? No és aquesta la paraula, segurament. I acabem perquè l'espai està repartit de tal manera molt inequitativa. I si pensem, la petjada ecològica és el fragment de planeta que necessita cadascú per satisfer la seva demanda d'espais, recursos. No tots necessitem el mateix espai. Segons com ens alimentem, quin tipus d'habitatge tenim, els mitjans de transport que utilitzem, o els productes i serveis que fem servir, necessitem una àrea de territori ecològicament productiu. Els conreus, les terres i pastures, boscos, el mar, el terreny, construint i l'àrea d'absorció de diòxid de carboni han de proporcionar els recursos que emprenem i assimilar els residus que generem. Aquesta àrea és la nostra petjada ecològica. La petjada ecològica dels catalans és d'unes 4 hectàrees per cap, o sigui, 3 camps de futbol. Això vol dir que per continuar vivint com vivim necessitem 280.000 quilòmetres quadrats i només en tenim 32.000. La diferència entre el territori que tenim i el que necessitem és el nostre dèficit ecològic. La petjada ecològica mitjana dels humans és de 2,9 hectàrees per cap, però hi ha una gran diferència entre els països. De l'Índia en tenen 0,8 hectàrees i als Estats Units 8,7 hectàrees. La capacitat de càrrega doncs, de la terra encara no ha arribat al seu límit perquè als països pobres la gent utilitza molts pocs recursos i genera pocs residus. El planeta no dona perquè tothom visqui com nosaltres. No tota la superfície terrestre serveix per a produir els béns que necessitem. A la Terra només hi ha 10.000 milions d'hectàrees explotables. Si els més de 7 milions d'humans visquen com els europeus, caldrien més de 3 terres. I si visquessin com els nord-americans, unes 5 terres. Sense espais naturals no hi ha vida. Els humans ens desenvolupem en un recurs limitat, el territori, i ho fem modelant els sistemes naturals. Però en aquest espai convivim amb d'altres comunitats, animals i vegetals, que són claus per la vida. Segons com preservem els espais naturals i les condicions ambientals dels hàbitats, podrem conservar la biodiversitat i els valors ecològics i patrimonials del paisatge. Un bé del qual depèn el nostre benestar i l'equilibri natural. Som molts i cada vegada necessitem més de tot. Només serem equitatius i sostenibles si moderem les nostres demandes i augmentem la nostra eficiència. Bé, i ara aquí tinc un altre relat. Tinc un altre relat que es titula Sentiments que venen i se'n van. 8. Sé que t'han marxat les emocions. Tremoles de por. No saps el que et passa. Te n'adones que la vida és un cúmul de complicacions que et volen fer madurar a cops una i altra vegada. Però tu no pots més. I és llavors quan en un sol instant t'han deixat sense sentiments. Un calfred et recorre el cos. Comences a pensar en tot i en res. Dones voltes a les coses. La balança pesa per totes dues bandes. És com si t'estiguessin exercint una pressió que tu, des del teu punt d'immaduresa, o més ben dit, d'inexperiència, no pots suportar i no saps què fer. És llavors quan has de mirar en el teu interior més que mai. Segueix el teu cor i decanta la balança cap a la banda que et farà menys feliç. I dic menys infeliç. I dic infeliç perquè fa ràbia saber que no pateixes certs sentiments amb la mateixa intensitat que d'altres. I això fa pensar que no pots arribar a ser feliç del tot. Sigues una mica egoista per primer cop. Has de ser fort i saber que l'altre plat de la balança no es desenganxarà i faràs tot el possible per ajudar-lo a sobreviure desconnectant. Però no pots jugar a ser Déu. Has de pensar una mica en tu mateix, ja que no pots ajudar tothom en tot i eternament. Et sents malament, tens ganes de plorar, no pots suportar que una part de la teva balança, de la teva vida, estigui malament a causa de ser tu mateix i no la puguis ajudar. És per això que no la vols deixar sola. Aquesta part s'ha creuat en el teu camí i continuarà en la teva memòria per molt que algú s'hi negui. Ara que estàs sol, pensa si tot plegat no ha estat una mentida o un simple record. Però els teus ulls et diuen que és cert. Ells són qui ho han vist i ho han patit tot. Vols treure-ho tot fora i necessites explicar-ho a algú. Explicar-ho tot, el que has sentit o el que no, com si et volguessis treure del damunt el silenci en què inevitablement et vas submergir. No obstant, saps que igualment se't quedarà gravat a l'interior com una marca d'impotència, i així com no saps ajudar que la balança estigui tota sencera en harmonia, ningú pot ajudar-te a tu, el centre de la balança, a treure't aquesta càrrega del damunt. I no és que te la vulguis treure, simplement vols un suport. Per això és impossible. Ara descobreixes que la teva vida la has de viure bé, i ara ja vaig cap a les frases. M'allargo molt. Vaig cap a les frases positives. A mi sempre m'agrada dir frases positives, no? Els somnis requereixen acció per fer-se realitat. El compromís i l'esforç són imprescindibles per aconseguir els objectius. En un món on sovint ens enfrontem a reptes i adversitats, les frases positives per reflexionar ens recorden la importància de mantenir una mentalitat optimista. La nostra forma de pensar pot influir significativament en la nostra vida. Incorporar frases positives a la nostra rutina diària ens pot ajudar a establir una connexió més profunda amb nosaltres mateixos. La reflexió sobre aquestes afirmacions ens pot guiar per convertir els nostres somnis en realitats i per enfrontar els obstacles amb una perspectiva renovada. La força de les paraules resideix en la seva capacitat per inspirar acció i promoure un canvi significatiu. El viatge cap al creixement personal és constant i el poder de les paraules no ha de ser subestimat. Cada dia és una nova oportunitat per transformar la nova vida. Els moments de reflexió sobre les nostres accions, creences i desitjos són fonamentals per al nostre creixement. Així que mantingueu les frases que ara us diré a la vostra ment i deixeu que es guiïn, que us guiïn en el vostre camí cap a una vida més positiva i significativa. A continuació us presento una selecció de frases que poden servir com a punt de partida per a la reflexió i l'autoanàlisi. I diu: la teva actitud determina la teva altitud. La manera en què enfoques els reptes dicta el teu èxit. Una actitud positiva pot obrir-te portes que semblen tancades. Aprèn a ser feliç amb el que tens mentre persegueixes allò que vols. O sigui que la felicitat no es troba només en els objectius futurs. Valora el present mentre treballes pel teu futur. La vida és un 10% el que et passa i un 90% com reacciones. Això vol dir que la nostra resposta als esdeveniments determina el nostre benestar emocional. La reacció positiva pot transformar situacions adverses. Cada dia pot ser un nou començament. O sigui que no importa quants errors hagis comès, cada matí ofereix l'oportunitat de començar de nou amb una nova perspectiva. Agradeix les coses petites, perquè un dia podràs mirar enrere i adonar-te que eren les grans coses. O sigui que la gratitud per les petites alegries quotidianes enriqueix la nostra vida i ens ajuda a mantenir una perspectiva positiva. Els pensaments són com les llavors. El que sembres, recolliràs. O sigui que la teva mentalitat defineix els resultats. Sembrar pensaments positius portarà a una vida més satisfactòria. La vida és com una càmera. Enfoca en el que és important. Captura els bons moments i si les coses no funcionen, intenteu de nou. La vida pot ser complexa, però amb la mentalitat correcta, cada moment pot ser un aprenentatge. L'únic límit que tens és el que tu mateix et fixes. I és que els límits són sovint autoimposats. Creu en tu mateix i supera les barreres que semblen insuperables. Crea en tu mateix i tot serà possible. L'autoestima i la confiança són fonamentals per aconseguir els teus objectius. La fe en tu mateix és el primer pas cap a l'èxit. El futur depèn d'allò que facis avui, no de demà. El veritable èxit no és una qüestió de riquesa, sinó de felicitat, perquè el benestar emocional i la felicitat han de ser la direcció que busques en la vida, més enllà de les possessions materials. Les coses boniques arriben a aquells que esperen, però només les coses excel·lents arriben a aquells que treballen per elles. O sigui que la paciència és important, però l'acció constant és el que porta a resultats extraordinaris. Cada pas que facis en la direcció correcta és un pas cap a un futur millor, perquè el progrés, encara que sigui petit, és important. Cada esforç comença una nova etapa de creixement. La vida no és trobar-se a un mateix, sinó crear-se a un mateix. Es tracta de l'autoconeixement i la voluntat de reinventar-se constantment. Ets l'arquitecte del teu destí. Els errors són parts del procés d'aprenentatge. Cada fracàs t'ofereix una lliçó que et pot fer més fort. Només es viu una vegada, Però si ho fas bé, una vegada, és suficient. Perquè la vida és breu i ha de ser gaudida plenament. Cada moment compta i cada val i val la pena viure-la intensament. El canvi és el procés pel qual el futur sorgeix del passat. O sigui que amb cada canvi hi ha una oportunitat de créixer. Aprendre del passat és essencial per a construir el futur. Vaig acabant ja, doncs bueno, fins aquí el programa d'avui, perquè ja no tinc més coses, jo pensava que m'ompliria molt més, però no sé si és que parlo molt de pressa o què faig, però és que a mi em passa volant el temps, a vosaltres no ho sé, eh? Jo m'ho passo molt bé amb tots vosaltres, la veritat és que fins aquí el programa d'avui, recordar-vos, com sempre, per si se us ha oblidat aquests mesos de vacances, que aquest programa el podeu tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu seguir per la nostra web, que són www.radiofalset.cat. Jo recordo que també tinc telèfons, recordo els telèfons de la ràdio, que són el 977-830044, 977-830044 i el 977-831135. Tan sols ja em resta agrair al nostre tècnic, Manel Sales, per estar al control i fer possible que les nostres veus arribin a les vostres llars. I moltes gràcies, per suposat, a tots vosaltres per escoltar-nos i els que ens seguiu i ens retrobem, doncs, el mes que ve. Fins llavors, adeu-siau.